mar, i així us ho estem explicant des del Nautilus, des d'aquest programa cultural que fem tots els dies de dilluns a divendres a Ràdio 4 de 10 a 11 de la nit i que avui emetem per segon dia consecutiu des del sonar. És a dir, que aquells que ens escolteu de nit ens esteu escoltant en diferit, però també hi ha molta gent passejant per aquí que ens comenta i ens escolta i està sentint una miqueta tot el que estem introduint. El sonar no només funciona de dia, de nit té un ritme molt més vertiginós i aquest ritme vertiginós és el que ha seguit en la seva primera nit el Jordi Bàrcia. Aquest és el resultat.
El britànic Matthew Herbert va aconseguir ahir en els seus dos concerts fer ballar els espectadors i implicar-los en la seva música, feta de jazz i desemplejats als sons produïts per objectes comuns com ara papers de diari. L'estrena de l'Auditori com a escenari del sonar no va poder ser millor, però aquests concerts finalment no van ser sinó el preludi d'una llarga nit en un espai tampoc gens habitual en el sonar. Viatgem de l'Auditori de Barcelona al Mercat de les Flors. Amb els greus a flor de pell, arribem al mercat cap a 11:45, quan ja fa mitja hora que s'ha iniciat la festa que l'organització del sonar ha decidit oferir als assistents acreditats al festival. Aquí hem de llegir periodistes, els propis organitzadors, professionals del sector i artistes, tots amb una targeteta amb la pròpia fotografia penjada del coll. Una festa no secreta, però sí discreta, com afirmava el codirector del festival, Enric Palau.
És un petit regal que fem als col·laboradors i la gent que s'implica cada any amb el festival i doncs bé, són, aquest any al ser un desè sonar hem fet aquest esdeveniment i ja et dic, no és una cosa quasi ni pública ni anunciada perquè era només per acreditats i per col·laboradors, artistes i demés.
Més tard retrobarem Palau, però ara decidim fer una volteta pel recinte. Al vestíbul d'entrada ens trobem una de les barres on es convida qui vulgui a una copa de cava per celebrar els 10 anys. Una miqueta més enllà, un curiós i senzill estudi fotogràfic. Recordem que la imatge de la desena edició del sonar la conformen les fotografies dels membres de l'organització amb un forat blanc on havien de tenir els ulls. Doncs bé, un fotògraf amb una polaroid ofereix amablement unes ulleres amb cartolines blanques enganxades per simular aquesta imatge. Una opció a la que no es pot resistir el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Ferran Mascarell, acompanyat d'Enric Palau i del també codirector del sonar, Sergi Caballero. Passem a la sala Maria Aurèlia Capmany. Sense les grades dels escenaris teatrals, la sala de fons negre, com si fos un dels tradicionals espais del sonar, està presidida per un DJ que repassa els plats, la música que ha sonat els últims 10 anys al festival. El suport visual a la seva feina el posa el col·lectiu berlinès Pfadfinderei. Mentrestant, Borja Sitja, el director del Grec, es passeja per allà per una bossa penjada a l'esquena i una copa a la mà. Cap d'ells, evidentment, està per la de bord a parlar amb els mitjans, han vingut a divertir-se. De camí al primer pis ens trobem de nou l'Enric Palau. Ara toca preguntar si organitzativament el festival mantindrà la línia actual.
Anava a dir que quan més tranquil·litat millor, no sé si és la qüestió, però d'alguna manera semblava que estem agafant una mida, un festival que tindria ja aquestes mides que té ara, que no hauríem d'esperar ni uns creixements enormes com hi havien hagut en el passat, i per tant això ens donaria possibilitat de treballar amb més tranquil·litat, afirmant-nos en uns espais en els que estem ara mateix i puguem tenir doncs, tot el temps que tenim ara i més per disfrutar amb el contingut, amb la programació, que és segurament la part més excitant del festival. No?
Deixem que l'Enric prengui una copa i tot pujant ens trobem una altra de les excuses de la festa, la presentació en societat del llibre Sonar Book, fotoàlbum 1994-2003, una exhaustiva col·lecció de fotos de totes les cares del sonar des dels seus inicis. Però al pis de dalt la música canvia. Un Un altre DJ punxa una versió una mica accelerada d'un tema dels danesos Roiksopp mentre passegem pel primer pis. Una sala adjunta, molt més silenciosa, permet consultar els catàlegs de les diferents edicions del Sonar i les seves imatges, sovint controvertides. Recordem, per exemple, la família amb els pantalons mullats, les bessones amb poders sobrenaturals, els pares dels organitzadors, les mulates brasileres o Maradona, que han donat un to irònic a un festival que, de bon principi, pot passar com a massa seriós. Carai, com es passeja l'Enric Palau? Doncs vinga, una última pregunta. I musicalment, què ens espera el Sonar? Més hip-hop i jazz, potser?
Jo penso que en aquestes vies i d'altres. El Sonar no proposa una programació purista a nivell d'electròniques. El Sonar s'ha anat obrint a la mescla d'electrònica amb altres estils, anteriorment amb casos com Sonic Youth, Yo La Tengo, que és, en tot cas, fins i tot electrònica poca, sinó que era el seu discurs interessant a nivell experimental el que veiem coherent que es presentés en el festival. I em sembla que el camí del festival serà cap aquí, cap a mostrar tots aquests híbrids, totes aquestes mescles d'electrònica amb altres estils. No serà només el jazz i el hip-hop, serà el pop moltes vegades, serà fins i tot el rock. I està molt oberts i molt desperts a el que dona de si cada any l'escena musical.
Sort que l'hem pogut enganxar abans que la festa pugi al top, perquè som alguns els que marxem, però gran la cua de taxis i cotxes particulars que pugen gent al Mercat de les Flors a entrada la matinada. Ara entenem les cares de son que veiem aquest matí al Centre de Cultura Contemporània.
És veritat que hi ha molta gent amb cares de son, però ho suporten amb molta dignitat, com el Pablo Polite. Hola, Pablo, bienvenido.
Hola, gracias.
Què tal les ulleres aquest matí?
Bien, bien, por ahora todo bien.
Aguantándose.
Eso mismo.
Pablo Polite és el responsable de cinema, del Sonar Cinema, una persona que porta molts anys dins d'aquest àmbit, i ara que el Sonar Cinema també fa 10 anys, és moment de parlar amb ell d'aquesta evolució. Pablo, ¿crees que se ha notado la evolución del Sonar Cine también, de cómo ha ido evolucionando la parte más multimedia, más cinematográfica, a través de las ediciones del Sonar?
Sí, yo creo que desde la primera edición a esta última, la décima, se puede ver claramente que, o sea, en un principio habían propuestas cinematográficas que se pudieran vincular al ámbito de la música electrónica bastante limitadas, y ahora los formatos y disciplinas, gracias a la tecnología, se han disparado completamente.
Esto debe haber hecho que a lo largo de los años hayáis cambiado también la forma de presentar producciones cinematográficas, ¿no?
Exactamente. De hecho, Sonar Cinema como tal, como sección del festival, existe a partir de la tercera o cuarta edición. Hasta entonces, es decir, en los tres, cuatro primeros años, simplemente se pasaban exhibiciones de vídeo y pequeñas compilaciones de videoclips y demás, pero vaya, o sea, fue a raíz de la tercera o cuarta edición cuando se constituyó como tal, y sí, desde entonces intenta abarcar el mayor número de formatos y disciplinas de la creación audiovisual.
¿Qué va aportando el Sonar Cine a todo el conglomerado de Sonar como festival de música electrónica?
Hombre, yo creo que igual que el área multimedia, o sea, de algún modo lo que refleja tanto Sonarmática, el área multimedia, como Sonar Cinema, el área audiovisual, es pues precisamente lo que desde aquí se ha querido más o menos promulgar siempre, que es la hibridación entre disciplinas, música, imagen, multimedia y todo y cuanto pueda hacerse con ellas.
A nivel de música y también de arte hay como indispensables en el Sonar, uh-huh. Es decir, personajes que van apareciendo cada año, mostrando también su evolución.
Sí.
¿Pasa lo mismo dentro del mundo del cine?
No, a ver, sí que es cierto, en Sonar Cinema llevamos unos años que hay una serie de artistas que presentan obras, y que tanto Andy Davis como a mí, que somos las dos personas encargadas del tema, llevando ese seguimiento, vemos realmente que merece la pena volver a programarlos, pues no hay problema al respecto. Esto significa que hay una serie de gente que digamos que es habitual de esta sección, pero luego el resto del año también nos dedicamos a hacer rastreo y asistir a festivales para abarcar cuanto más mejor.
¿Cuántos festivales os recorréis durante el año, Pablo?
Yo es que como también colaboro en revistas de cine, pues tengo la oportunidad de moverme y voy sacando de aquí y de allá. Luego Andy, por su parte, normalmente también asiste a una serie de festivales como el de Rotterdam o de One Dot Zero, de este tipo, Love Bites, y a partir de ahí también, pues entre lo que él va recopilando y lo que recopilo yo, pues hacemos la programación de Sonar Cinema.
La programación de este año es muy completa, casi vais pasando una muestra cada media hora aproximadamente.
Sí, sí, sí.
Es más o menos el baremo horario.
Sí,
¿no?
Depende también de si se trata de si hay documentales y largometrajes, normalmente pues duran una hora o una hora y media. Pero el resto de menús casi siempre son recopilatorios de videoarte, de lo que llamamos nosotros cortos electrónicos, de videoclips, y entonces sí, normalmente la duración estándar que proponemos es de media hora.
Pablo, hablemos un poco de las propuestas quizás que más pueden destacar en esta edición actual del Sonar Cinema.
Sí, yo en principio recomendaría los tres documentales, Breath Control, Resistencia Hip Hop en Colombia y El Futuro Ya No Es Lo Que Era, que es del realizador finlandés Mika Tanila. Y luego también el menú de cortos electrónicos y en principio también El Futuro Psicofónico, que es una sesión que ha preparado Jordi Costa con motivo de la exposición Cultura Basura. Y bueno, en realidad consiste en una sesión de trailers, fragmentos y películas incunables. Bastante bien editado y muy divertido.
Mucho muchacho nos comentaba hace unos minutos que la presencia del hip hop quizás todavía es minoritaria y que es necesario un empujón hacia adelante.
Sí.
¿Piensas lo mismo en el mundo del cine? ¿Quizás es necesario unir o poner un poco más de esfuerzo en este apartado del sonar?
Bueno, yo no sé si... este año, por ejemplo, realmente hay bastante presencia de hip hop en Sonar Cinema, de entrada, por el documental que hablamos antes, Resistencia Hip Hop en Colombia, y por otro lado, con un concierto de Gold Chains, que es básicamente hip hop.
Muy bien, Pablo, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Mucha suerte por lo que queda de festival y que viajes y veas buenas películas para traerlas al Sonar el año que viene.
Muchísimas
gracias.
Hasta
la próxima.
Gracias. Hasta ahora.